sempre endavant.
Aquest estiu a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, superpràctica perquè la tinguis sempre a mà al cotxe.
Carglass canvia, Carglass repara.
Promoció vàlida fins al 2 de setembre. Consulta les condicions a carglass.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
El preu Lidl és... el millor preu.
Síndria ratllada sense llavors, ara per 0,55 al quilo. T'estalvies un 30%. I gaspatxo fresc, Chef Select, premiat pel seu sabor per 2,09. T'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A RAC 1, Via Lliure, territori cap de setmana.
Passa un minut de les 10 del matí i mica en mica anem sabent més detalls d'aquest combat estrambòtic d'arts marcials que preparen el magnat Elon Musk i també el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Musk ha anunciat que la presidenta d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha accedit a acollir la batalla en una ubicació èpica italiana. Ara bé, en un comunicat, el ministre de Cultura italià, Gennaro San Giuliano, ha assegurat que aquest esdeveniment no es farà a Roma, com s'havia apuntat.
Això elimina, per tant, la possibilitat que el combat es faci al Coliseu, cosa que s'especulava fins ara. La baralla d'arts marcials mixtes, segons la piulada de Musk, es retransmetrà tant a X, l'antic Twitter, com a les plataformes de Meta, Instagram i Facebook. Mentre Musk organitza l'esdeveniment, Zuckerberg ha deixat clar a través de la seva xarxa social Threads que de moment no hi ha res tancat. Assegura que està llest per lluitar, però insinua que Musk no ha volgut concretar encara una data. Els dos empresaris tampoc es posen d'acord en si implicaran a l'esdeveniment organitzacions professionals de lluita.
La competició més important d'esports de l'estat espanyol, la final de la Superliga de League of Legends, aterra avui al Palau Blaugrana de Barcelona. L'organització de l'esdeveniment calcula que hi assistiran unes 3.000 persones de públic. Serà la primera vegada que els catalans podran veure en directe aquesta final. L'estiu del 2021 es va celebrar ja a Barcelona, però va ser a porta tancada per culpa de la pandèmia.
Encara queden algunes entrades, però només a les grades superiors del Palau. Per qui no hi pugui ser presencialment, es podrà seguir a través del canal de Twitch de la Lliga de Videojocs Professionals. Tot i que la final començarà a les 6 de la tarda, les portes del Palau obriran a partir de les 3 del migdia. L'experiència començarà amb una partida d'exhibició del Barça eSports. El Movistar Raids, que són els actuals campions, es disputaran el títol contra els Bisons i Club a partir de les 6 de la tarda. Els dos equips competiran en un partit al millor de 5 jocs.
I pel que fa a l'agenda de les pantalles, atenció, perquè el 8 de setembre Netflix entrarà de ple al crim de la Guàrdia Urbana, el crim de Rosa Peral, amb la gent de la Guàrdia Urbana que va matar la seva parella amb l'ajuda d'un company ara fa 6 anys. D'una banda, s'estrenarà el documental Les cintes de Rosa Peral, que comptarà amb declaracions de la condemnada des de la presó, un material inèdit. D'altra banda, com ja sabíem, també aquell dia arribarà la minissèrie protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez, anomenada El cuerpo en llamas, que també tracta el mateix cas. I avui també s'estrena la setena i última temporada de Billions a Movistar Plus.
America, the land of the free. Opportunity. And self-determination.
Com a novetat, aquesta temporada torna Damien Lewis com a Bobby Axelrod, una temporada última on les aliances entre els banquers cada vegada seran més difícils de mantenir, tot i que la sèrie acaba ara, la plataforma obre la porta a fer algun spin-off. I una altra cosa més sobre Barbie.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
Què?
I és que ara sí, Greta Gerwig ja és la dona més taquillera de la història del cinema. Malgrat que algunes informacions afirmaven que ja ho havia aconseguit, encara no havia superat en realitat a Jennifer Lee, directora de Frozen i Frozen 2, que fins ara era la primera pel·lícula amb més taquillera dirigida per una dona. Pel que fa a aquest any, Barbie continua sent la segona pel·lícula amb més vendes d'entrades, només per darrere de Super Mario Bros.
La primera, els tacons.
I rematem l'agenda cultural amb els concerts i amb l'electrònica internacional del Branch Electrònic, on sonarà Underworld. El duo galès és un dels grans noms del techno i el dance, conegut per les seves composicions progressives i amb un directe molt potent que avui tornen a fer gaudir les generacions que van créixer amb èxits com aquest Born Sleepy. Un altre gran nom de la nit de concerts al Parc del Fòrum de Barcelona serà Cal Cop. Britànic, un dels més habituals dels estius a Eivissa, farà una sessió de 3 hores per tancar la segona jornada de música al recinte del Fòrum. A més, també hi passaran altres grups com Boys Noise o també algun grup de pop com Playback Maracas, tot plegat en una edició amb 90 artistes que es tancarà demà amb la jornada més diurna a Montjuïc. I lluny de Barcelona, aquest cap de setmana continuen els festivals de la Costa Brava, per exemple, amb Luz Casal. La gallega actua avui al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Serà l'últim concert seu a Catalunya, previst en la seva àmplia gira amb la qual està presentant el seu disc Les Ventanes de mi alma. I mentrestant, al Fòrum Romà d'Empúries a l'Escala, arriben els Amics de les Arts. La nit sembla que serà nostra. Torna al festival Porta el Blau per presentar els temes del seu últim disc Allà on volia, amb el qual han tornat a rebre el reconeixement dels seus seguidors, i d'un grup veterà, un que està fent els seus primers passos, Malmo 040. Els barcelonins són una de les bandes amb més projecció del moment i avui actuen al festival White Summer de Palamós. Al febrer van publicar el seu primer disc, Los Cobardes Viven Siempre, i van esgotar totes les entrades dels concerts de presentació. Ara estan de gira de festivals per sonar en directe èxits com aquest Matar la Pena, la seva canció més popular fins a aquest moment. I en un cap de setmana marcat per les festes majors, a Catalunya sonaran grups com Dorian. I fundaran una nova verdad, i canviaran. L'electropop del grup barceloní és el protagonista de la programació musical d'avui de les barraques de Festa Major de Maçanet de la Selva. És l'últim concert que tenen programat a Catalunya en el marc de la gira pel seu últim disc Ritual. I finalment, l'altre concert de Festa Major destacat d'avui és el de Lil Dami a Malgrat de Mar. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat, m'he enamorat. El Traper de Terrassa és el cap de cartell dels concerts de les barraques de Sant Roc i actuarà també acompanyat, però, de grups locals com ara el Senyor Peix i Tapeo Sound System. Fem res, un moment de publicitat i de seguida una última hora vinculada amb els esports, i és que Dembélé hi és jugador oficialment del PSG.
Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí, el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
10 i 10 minuts, i ara ho dèiem, acabem de saber fa pocs minuts que Ousmane Dembélé és ja oficialment nou jugador del PSG, Pau García.
Sí, el club francès ha fet l'anunci a través d'un vídeo al seu compte de Twitter on dona la benvinguda a l'extrem francès. Justament avui, debuta a la Ligue 1 el PSG, que ho farà sense Mbappé, que continua apartat, ni Neymar. Caldrà veure quina és la situació amb Dembélé, però tot apunta que no arribarà al partit. I, com explicàvem abans, amb aquesta operació es podria facilitar la inscripció dels jugadors del Barça.
Notícia, per tant, més destacada a la resta dels esports que abans hem repassat. L'inici de la Lliga Primera Divisió amb el partit del Girona avui, també del Madrid, demà del Barça, i també el fet que avui Pau Gasol entrarà al Saló de la Fama a l'NBA. Però més enllà de tot això, en futbol internacional aquesta setmana també comencen altres lligues europees.
Sí, ahir ho va fer la Premier amb el debut del Manchester City contra el Burnley. Els de Pep Guardiola van guanyar amb un còmode 0-3 amb dos gols d'Erling Haaland. La nota negativa va ser la lesió del migcampista Kevin De Bruyne. Avui s'estrenarà l'Arsenal, l'equip que està cridat a disputar-li la Lliga un altre cop al City, a casa contra el Nottingham Forest, a 2:15. I també en clau de mercat, el Bayern de Múnich acaba de fer oficial el fitxatge del davanter anglès Harry Kane.
A casa nostra també ha començat la temporada segona divisió, on l'Espanyol debutarà demà contra l'Albacete a 8:15 del vespre, un partit que, igual que els del Barça i el Girona, podreu seguir també a RAC1.
Un Espanyol que a 24 hores del seu debut encara no ha fet oficial cap nou fitxatge. L'entrenador Luis García parlarà en roda de premsa aquest migdia amb els focus posats en la marxa del fins ara capità Sergi Darder. El Balear torna al Mallorca fins al 2028. Els dos clubs han tancat l'operació per 8 milions d'euros més dos variables.
El Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda avui es tanquen els quarts a les semifinals.
Des de les 9 del matí tenim en marxa l'Austràlia-França, que buscaran, com dius, un lloc a semifinals. Ara mateix, al minut 54, el resultat encara és de 0-0. Qui obtingui el bitllet s'enfrontarà al guanyador de l'Anglaterra-Colòmbia, un partit que començarà a 1:15 del migdia. La semifinal d'aquesta banda del quadre es disputarà dimecres a les 12. L'altra semifinal enfrontarà Espanya contra Suècia, tercera classificada en el Mundial anterior i un dels rivals més difícils. El partit es jugarà un dia abans a les 10 del matí.
Com deia, més tanquen els quarts de final amb els equips que tindran accés a aquestes semifinals. I en bàsquet, més enllà de Pau Gasol, destaca la victòria de la selecció espanyola ahir davant Eslovènia en un partit amistós.
En un altre test de preparació pel Mundial, l'equip de Sergio Scariolo es va imposar a l'Eslovènia de Luka Doncic per 99-79. La selecció espanyola va capgirar la dinàmica després d'un inici més aviat fluix i va mostrar una millor versió a la segona part. La nota negativa del partit va ser la lesió d'Usman Garuba. Espanya disputarà un segon partit aquest cap de setmana a Màlaga contra els Estats Units. I una altra novetat és la baixa de l'estrella grega Giannis Antetokounmpo, que no podrà disputar el Mundial perquè no s'ha recuperat d'uns problemes al genoll. I acabem, Eudald, amb un apunt de tenis, perquè aquesta matinada Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final del Masters 1000 de Toronto.
I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia de nou.
Bon dia.
Abans repassàvem aquest risc d'incendis a diverses comarques de Catalunya. Quin temps ha de fer en general avui? I si també serà una altra d'aquestes nits complicades de dormir, com ha estat l'última?
Doncs ara, de moment, un matí de sol, amb el permís només d'alguns núvols baixos a punts de la costa, per exemple, cap a l'Empordà i al Delta de l'Ebre. I a la tarda, això sí, pendents del Pirineu i Prepirineu orientals, amb algunes tempestes que hi poden descarregar en aquest sector, localment amb intensitat forta i acompanyades de ventades o de pedres, segons adverteix l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Sobretot serà cap al Ripollès, Osona, Cerdanya i el Berguedà, però ja avançada la tarda podrien arribar també cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida. A la resta, una tarda amb més sol, una calor de ple estiu, màximes entre 30 i 38 graus, i amb una xafogor que es deixarà notar un dia més a la costa.
I escolti, aquí som. Què tal ha de ser aquest pont fins dimarts, festiu del 15 d'agost? Molta gent, això, abans ho comentàvem, aprofitar o per començar vacances o per desplaçar-se. Quin temps ens espera fins dimarts?
Doncs aquest pont es presenta tranquil, almenys a nivell meteorològic. El dia més mogut seria avui, amb aquest risc de tempestes que començàvem en algunes comarques d'aquesta tarda. Demà diumenge, sol en general, només amb alguns núvols baixos puntuals a la costa, alguna núvola de tarda a punts de muntanya, sense més conseqüències, i dilluns i dimarts tampoc hem d'esperar complicacions. Això sí, tocarà suar de valent perquè tant la calor com la xafogor es mantindran tots aquests dies a la banda alta.
I escolta, avui, a més, és el millor dia per veure aquests estels fugaços, els Perseids, aquí a Catalunya.
Doncs sí, aquestes llàgrimes de Sant Llorenç que tindran el seu màxim aquesta propera nit, amb prop d'un centenar de meteors per hora allà on les condicions siguin més òptimes. A nivell meteorològic ho seran, tot i que la primera part de la nit encara trobarem algunes nuvolades de les restes d'aquestes tempestes de tarda cap al Pirineu i cap a les comarques del nord-est. A més, hem d'afegir un punt més a favor, i és que la lluna es troba minvant a tan sols un 10-12%, i de fet d'aquí 4 dies serà lluna nova. Per tant, aquesta foscor encara permetrà veure-ho amb més facilitat.
Doncs ja ho sabeu, si no heu d'anar a dormir d'hora o si teniu, us podeu despertar a la nit, aprofiteu perquè segur que és un bon espectacle. Gràcies, Gori.
Que vagi bé.
Passa un minut d'un quart d'onze del matí. Ja tinc aquí a l'estudi de RAC1 a la Mònica Hernández, directora del Digital Principal. Mònica, bon dia.
Molt bon dia.
I al Sergi Saborit, director del The New Barcelona Post.
Bon dia.
Què tal? Bon dia, Sergi.
Bon dia.
I crec que també ens escolta des de la distància el Nacho Corredor, consultor. Nacho, què tal?
Bon dia. Com esteu? Encantat de ser amb vosaltres.
Tot bé?
Tot en ordre.
Perfecte.
Esperant les llàgrimes de Sant Llorenç.
Exacte. I escolteu, una cosa que estem demanant avui al matí, ja sabeu que tots els dissabtes fem una pregunta vinculada amb alguna efemèride, i avui estem preguntant als oients quin és la seva, diguem, allò que els genera una mica de por, no? Aquell punt, no, que els genera aquest terror, no? Pràcticament el seu tabú en aquest sentit. No sé si vosaltres en teniu algun, alguna mena de fòbia concreta.
Terror, així com,
sí,
a, com a fòbia.
No sé, a vegades hi ha gent que té fòbies curioses. Després, per exemple, la Najet, la nostra productora, ens n'explicarà alguna, que déu-n'hi-do. Però ja veureu, us emplaço a escoltar-ho a partir de dos quarts de dues del migdia. Però no, no, veiem, a vegades el típic de, no, mira, jo tinc fòbia a les aranyes, no puc ni tan sols veure-les, no, ni tenir-les al costat.
A mi em passa amb les serps.
Serps.
Mai he pogut.
Sí, sí, terror.
Jo, no, Mònica, no et veig
gaire.
Trobo
que no tinc cap terror així,
no,
que jo en sigui conscient, eh? O sigui, sí que tinc vertigen, claustrofòbia, això sí que contaria, però cap altra cosa.
Què tal, Nacho,
no està malament. Si tens vertigen i claustrofòbia,
no està malament. No, són com normals, no? Són com coses que li passa a molta gent.
Sí, jo no tindria tampoc cap fòbia especial. Sí que és veritat que ara que s'ha mort el William Friedkin, que és el que va ser el director de la pel·lícula de l'Exorcista, durant molts anys jo vaig ser incapaç de mirar pel·lícules de terror perquè m'aterraven, efectivament.
Perfecte, doncs això, la gent que vulgui participar, ja estem rebent diverses comunicacions a través del nostre Twitter, @vialliure, també hem penjat una story a Instagram, i també, si ho voleu, que ja sabeu que a vegades també valorem bastant que ens envieu notes de veu al WhatsApp del nostre programa, al 606-256-439, 606-256-439. Això, ens heu d'explicar quina és la vostra fòbia i per què. Entre tots els que participeu en totes aquestes vies de comunicació, sortejarem entrades per anar a veure el nou espectacle del fill de l'Eugenio, que es diu Eugenio by Gerard. Un espectacle, per tant, molt recomanable, i doncs que podeu aconseguir aquestes entrades participant al Via Lliure. Escolteu, abans de res, haig d'actualitzar una xifra de morts, i és que, atenció, estàvem obert aquest informatiu amb l'última hora de Hawaii, que ens parlàvem, no?, que hi ha havien pujat a 67, era l'última actualització de morts, ahir ens anàvem a dormir amb un 55, i anaven avisant les autoritats que els propers dies, les properes hores, en podrien aparèixer més. Doncs bé, l'última actualització de només aquest matí, fa només uns minuts, enfila ja aquesta xifra fins als 80 morts, segons aquestes autoritats hawaianes. Recordem aquests incendis que hi ha a l'illa de Maui, i per tant, doncs, són 13 persones més de les que es van informar ahir a última hora. Recordem que les autoritats nord-americanes ja han obert també una investigació per aclarir, per una banda, les causes del foc, que ara mateix desconeixen, però també si tots els sistemes d'emergència van funcionar, perquè alguns veïns dels municipis afectats alerten, doncs això, que els sistemes d'emergència no van acabar de funcionar, per exemple, els sistemes d'alarmes per alertar que hi havia aquests focs. Un cop més, la setmana passada ens tocava més a prop a nosaltres, per sort, no un incendi d'aquestes dimensions, ni tampoc conseqüències tan fatals, però vaja, això, que ens estem acostumant a aquests èpoques d'estiu, ja no només a l'estiu, que cada cop hi ha aquests incendis més devastadors, no, arreu del món.
Ara t'ho anava a dir, Udal, quin estiu que estàs tenint, perquè la setmana passada estàvem aquí tots pendents de Portbou i de quina era la situació. Això ens queda molt més lluny i, com tu deies, les conseqüències són molt diferents, però jo crec que sí, que ens estem acostumant, com deies, no només a incendis i a vegades provocats per negligències humanes, i en parlàvem aquí la setmana passada, sinó que també ens estem acostumant a que tot estigui devastat arran d'aquest canvi climàtic que estem patint, arran d'aquesta sequera, i que com a conseqüència provoca, doncs, situacions com la que estan vivint a Hawaii, que déu-n'hi-do.
Nacho, no sé si vols dir alguna cosa, que et sentia per aquí...
No, que jo afegiria que en el fons el canvi climàtic també és conseqüència de decisions de persones, el que passa que com queda més diluït no hi pot haver-hi una responsabilitat directa, no? Però l'estiu, que és un bon moment de fer lectures, jo m'he comprat un llibre sobre el canvi climàtic d'un autor català, que és el David Lizoín, que ara, en fi, és assessor de l'Ajuntament de Barcelona, i que justament la proposta que fa, articula una proposta jurídica perquè tinguin consideració a que els delictes vinculats a decisions contra el medi ambient, i això afecta empreses i això afecta administracions, en els mateixos termes que van tenir en el passat en el dret internacional els genocidis, no? Perquè en el fons avui encara hi ha qui pren decisions des de governs o des de companyies privades que tenen conseqüències, i que quan parlem d'incendis com el de Hawaii probablement ho veiem amb més precisió, no?
Sí, de fet, en el cas d'aquest incendi de Hawaii encara no se'n saben les causes. Tampoc recordem, pel que fa a l'incendi de Portbou, que estàvem parlant d'una setmana, on sí que es van apuntar a causes humanes, però que encara no s'ha precisat quina ha estat exactament la causa del foc. Veurem si efectivament és un d'aquests àmbits on es pot imputar algú en cas que efectivament es pugui demostrar que hagi estat un descuit o fins i tot premeditadament, no? Escolteu, de seguida anem cap a una de les polèmiques del dia, aquesta candidatura de la rumba catalana a la UNESCO i les traves o matisos que hi vol incorporar el govern espanyol a través del Ministeri de Cultura. Fem de seguida una pausa de molts pocs minuts i de seguida parlem amb una persona que hi entén molt d'aquest àmbit, i és Lluís García, director general de l'Institut de Patrimoni Cultural i Material. Durant 18 anys va treballar al Centre UNESCO de Catalunya i ens ajudarà també a posar una mica més de perspectiva i de context a si efectivament una candidatura que tingui el nom de rumba catalana o espanyola pot canviar alguna cosa a l'hora d'obtenir aquest reconeixement. Com dic, res, fem 2 minuts de pausa i de seguida tornem.
RAC 1.
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema prèmium. I tot... Ho tens també obert el 14 i 15 d'agost, perquè Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Dona la volta a Catalunya a través de 620 amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC1. Tots som 1.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1,
Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Sigueu on sigueu.
És estiu,
feu estiu.
Ràdio a la barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Falten 4 minuts per 2:15.
Dia lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
Ho dèiem, ho hem explicat també a l'informatiu. Una de les notícies més comentades ahir va ser que la candidatura de la rumba catalana a ser declarada Patrimoni Immaterial de la Cultural de la Humanitat a la UNESCO estava en perill després de topar amb el Ministeri de Cultura. I és que, segons la plataforma Rumba Catalana, des del Ministeri se'ls ha animat a retirar el gentilici catalana i a parlar només de rumba espanyola o d'Espanya. El motiu seria que amb aquest terme creuen que tenen més possibilitats que altres comunitats que també han de donar suport a aquesta candidatura, doncs això, donin suport i, per tant, aquesta candidatura tiri endavant i arribi a la UNESCO. Per saber exactament què ha passat i si la rumba catalana té possibilitats o no de convertir-se en patrimoni immaterial, a aquesta hora ho parlàvem, volem saludar al Via Lliure a Lluís García, que és director general de l'Institut de Patrimoni Cultural i Material i que durant 18 anys va treballar al Centre UNESCO de Catalunya i que, per tant, de tot plegat en sap un tou. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns, Lluís.
Hola, molt bon dia, és un plaer estar aquí.
Escolta, exactament, ens pots explicar quin paper té el Ministeri de Cultura a l'hora d'escollir les candidatures que es presenten a la UNESCO? Té un paper clau com a ministeri o és més aviat aquest Consell del Patrimoni Històric que en penja?
A veure, la UNESCO, com tothom sap, és una organització d'estats i, per tant, qui representa l'estat espanyol en principi és el Ministeri de Cultura. Les candidatures que es presenten a aquesta llista representativa del patrimoni material de la humanitat les decideix el Consell del Patrimoni Històric Espanyol, on estan representades totes les comunitats autònomes. El Ministeri hi participa també, d'alguna manera en porta la Secretaria, però les decisions les prenen els representants de totes les comunitats autònomes.
I el fet que el Ministeri porti aquesta secretaria implica que pot tenir algun pes predominant o no té per què?
A veure, el Ministeri és qui assisteix a les reunions dels òrgans de govern de la Convenció del Patrimoni Immaterial, de la qual penja la llista, i per tant té persones expertes en aquesta convenció i sap perfectament com funciona tot això. Entenc que per això se li va fer la consulta per part dels promotors de la rumba catalana i van rebre doncs aquella resposta. Per tant, el Ministeri el que està sobretot és per assessorar, per orientar i per ajudar a fer els expedients de candidatura.
Sempre, però, és aquest Consell de Patrimoni Històric qui ha d'avalar una proposta, o per dir-ho així, el Ministeri de Cultura en algun cas excepcional podria tirar pel dret i presentar la candidatura, per dir-ho així, unilateralment?
No, formalment és el Consell del Patrimoni Històric qui decideix les candidatures. Si a la pràctica ho podria fer el Ministeri o no, home, no ho sé, però no està previst.
Això no, però no sempre ha estat així, oi, Lluís? És un canvi que es va introduir fa uns anys.
No, això pràcticament ha funcionat així des que va entrar en vigor la convenció. El que hi ha hagut és un canvi de criteri a l'hora de debatre quines candidatures presenta Espanya en aquesta llista. Aquí sí que hi ha hagut un canvi de criteri, perquè inicialment es anaven estudiant les candidatures per part del Consell del Patrimoni Històric, a mesura que arribaven, i a partir d'un moment donat, com que hi havia moltes candidatures, es va decidir establir uns criteris de priorització. Priorització, que no vol dir descartar les altres, sinó senzillament donar prioritat a unes candidatures davant de les altres, una mica en coherència amb el que fa la pròpia UNESCO, on el Consell Intergovernamental, que estudia les inscripcions a la llista, també s'ha marcat un seguit de prioritats a l'hora d'avaluar les candidatures, perquè no pot avaluar-les totes les que es presenten per manca de recursos. Per tant, com que hi ha un límit de candidatures que pot estudiar la UNESCO, això implica que hi ha un límit de candidatures que pot presentar cada estat, i per tant s'han d'establir aquests criteris de priorització.
Clar, són cada dos anys, no?, les propostes que pot fer el Ministeri, i ara mateix, per exemple, algunes ja estan en procés, no?
Ara estan en procés, i efectivament el que garanteix en aquests moments, el que està garantit és que cada estat se li estudiarà una candidatura almenys en dos anys. Això és el que té garantit cada estat.
Perfecte. Això, doncs, per tant, tu consideres que, tenint en compte aquests criteris, aquesta manera de seleccionar, té raó els tècnics del Ministeri o d'aquest Consell de Patrimoni Històric a l'hora d'alertar a la candidatura de la rumba catalana que, home, si han de guanyar suports d'altres comunitats perquè aquesta candidatura sigui més prioritària, per dir-ho així, doncs que potser caldria canviar el concepte de català per espanyola?
Sí, a veure, els criteris de prioritat que té la UNESCO, per entendre millor com els que aplica el Consell del Patrimoni Històric.
Sí, clar, perquè una cosa entenc que són els criteris que ara ens estaves explicant a nivell estatal, no?, del Consell de Patrimoni, però que això no vol dir que també siguin els que llavors seguiria la UNESCO.
No, a veure, hi ha dues coses diferents. Una cosa és els criteris tècnics, per dir-ho d'alguna manera, per estar dintre la llista. Aquests estan marcats perfectament i són cinc, i evidentment qualsevol candidatura els ha de complir, I altra cosa són els criteris que s'han establert per prioritzar quins expedients de candidatura s'estudien, atès que hi ha una limitació del nombre de candidatures que es poden estudiar cada any. Llavors, aquests criteris de priorització passen, per una banda, perquè, en el cas de la UNESCO, perquè es prioritzen les candidatures d'aquells estats que en tenen menys, i, per altra banda, es prioritzen aquelles candidatures que presenten més d'un estat, que són internacionals. Copiant d'alguna manera, no?, traspassant aquests criteris en el cas de l'estat espanyol, el Consell del Patrimoni Històric el que diu és: prioritzarem aquelles candidatures que provinguin de comunitats autònomes que tenen menys elements inscrits, i prioritzarem aquelles candidatures que provinguin de més d'una comunitat autònoma. Aquí l'única cosa que d'alguna manera pot fallar una mica és que, en el cas de la UNESCO, sí que es garanteix que cada estat pot tenir estudiada una candidatura almenys cada dos anys, i en canvi, en el cas de l'estat espanyol, una candidatura sola d'una única comunitat no té garantit mai que es pugui arribar a presentar. Aquí sí que hi ha un petit problema, per dir-ho així.
Però, en principi, és a dir, de la mateixa manera que des del Ministeri, des d'aquest Consell de Patrimoni Històric, es diu que la rumba catalana ho tindria més fàcil per acabar sent prioritzada, si no es digués rumba catalana, per aquest equilibri, no?, de forces a les comunitats, cada cop governades més per partits o coalicions entre PP i Vox. A la UNESCO això li afectaria d'alguna manera, o fins i tot podria ser perjudicial si no té aquesta denominació original, i inclús la candidatura, la plataforma que ha impulsat, no està d'acord amb aquesta nomenclatura?
No, a veure, per part de la UNESCO no hi ha cap problema en inscriure un element que es digui rumba catalana. De fet, ja estan inscrites la rumba cubana i la rumba congolesa.
Sí.
Per tant, ja tenim dos precedents molt clars de rumbes amb denominació d'origen, per dir-ho així, que estan inscrites. Per tant, des del punt de vista de la UNESCO no és cap problema. Jo entenc que el que s'ha volgut dir des del Ministeri de Cultura, entenc, intentant lligar-ho amb els criteris que té. o en tot cas el que és cert és que si una candidatura es diu Rumba Catalana, s'entén que només és de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per tant, com que es prioritzen aquelles candidatures que són de més d'una comunitat, si es presenta una candidatura que la defensin més d'una comunitat autònoma, que estigui present en més d'una comunitat autònoma, tindrà més possibilitats. Per tant, s'entén que seria una Rumba que ja no es podria dir catalana perquè afectaria més d'una comunitat autònoma. Entenc que la cosa va per aquí. Va passar una cosa similar amb la Jota. El govern d'Aragó volia presentar la candidatura de la Jota, va fer consultes també, i el Consell del Patrimoni Històric li va dir, escolti, la Jota aragonesa sola ho tindrà molt malament. En canvi, si presentem una candidatura de la Jota que inclogui diverses comunitats autònomes, això serà molt més fàcil que passi, i així s'està treballant en aquesta línia, per exemple.
Per tant, però perquè quedi clar, tu, Lluís, com a coneixedor de com funcionen aquests tràmits, realment creus que una candidatura que es digués Rumba Catalana tindria alguna opció de passar aquest filtre del Consell de Patrimoni Històric, o és difícil de dir?
A veure, és difícil de dir. El primer filtre que ha de passar, per altra banda, és el de la Generalitat. Sí. Jo no sé si aquest pas s'ha fet, però hi ha un primer pas, que és que és la Generalitat, com a representant en el Consell de Patrimoni Històric, que ha de presentar la candidatura.
Sí, sí, des d'aquest moment la candidatura s'ha impulsat a nivell de Parlament, però no, la Generalitat encara no ha fet el pas, el tràmit de presentar-la oficialment al Consell.
Sí, és que el Parlament poca cosa hi té a dir, s'han de complir unes coses, pot donar suport moral, diguem, però hi ha uns procediments tècnics molt ben establerts de com s'han de presentar aquestes candidatures, i el primer que s'ha de fer és seguir el protocol que està establert la Generalitat i que la Generalitat ho aprovi i la porti al Consell de Patrimoni Històric, com va fer en el seu dia la Sardana, que també és una candidatura que està encallada. Per tant, el fet que sigui Rumba Catalana, el problema que té és aquest, que si només, no és pel fet de dir-se catalana, és pel fet que la presenti només la Comunitat Autònoma de Catalunya, que és de les que no és de les que en té menys i que a més és sola. Per tant, si la candidatura, hipotèticament, si la candidatura es continués dient Rumba Catalana, però la presentessin 3 o 4 comunitats autònomes, doncs tindria moltes més possibilitats. Però, per aquests tant, criteris de priorització que hem comentat.
Des del desconeixement, Lluís, és a dir, per exemple, altres declaracions més o menys recents, com les Falles Valencianes, o també el Camp de la Civil de Mallorca, que han estat declarades patrimoni immaterial, que també són d'una zona molt concreta de l'Estat, o fins i tot la Festa dels Patis de Còrdoba. Totes aquestes candidatures han rebut el suport de més d'una comunitat, o simplement no es va rebre el consens per part de la majoria, que eren prou importants?
Totes aquestes candidatures, com la dels castells, en el cas de Catalunya,
sí,
es van presentar quan el Consell del Patrimoni Històric encara no havia fet aquest canvi de criteri i quan la pròpia UNESCO encara no havia fet el seu canvi de criteri, tampoc. El criteri de dir, prioritzarem aquelles candidatures que provinguin de més d'un territori. Abans d'establir-se aquest criteri és quan van passar les candidatures del Castell, dels Patios de Còrdoba, de les Falles, del Camp de la Civila, etc.
Però, per tant, entenc que hi ha aquest criteri, o que s'ha decidit impulsar aquest criteri de que hi hagi més unanimitat a l'hora de presentar les candidatures, però és evident que això pot perjudicar, de fet, algunes propostes que precisament tinguin aquesta singularitat, no?, molt territorial, molt d'una zona concreta, i que les fa més especials, fins i tot, i úniques, com pot ser fins i tot també la candidatura de les Sardanes, en què crec que tu hi estàs vinculat també, i que també té una mica aquest problema, no?, que només les presenta des de Catalunya.
Sí, efectivament, jo crec que aquest és un petit inconvenient, o no tan petit, que hi ha en el cas d'Espanya, que, com deia, no ha traspassat el criteri UNESCO de garantir almenys una candidatura cada X temps per cadascun dels territoris, no? Aquest que és un problema que s'hauria de plantejar el Consell del Patrimoni Històric, que potser la Generalitat, com a representant en el Consell del Patrimoni Històric, és qui hauria de portar allà una proposta i buscar el suport d'altres comunitats autònomes per mirar de corregir aquest factor, no?, i que també hi puguin tenir accés a ser presentades candidatures que provinguin només d'una comunitat autònoma. S'hauria de buscar la manera, no?, per exemple, en un moment donat, doncs, tancar llista, per dir-ho així, no?, i posar per als anys següents les candidatures que s'hagin presentat fins aquell moment provinguin d'una o de més d'una comunitat autònoma. Ho dic per posar un exemple. En tot cas, és una cosa que algú hauria de proposar en el Consell del Patrimoni Històric i que el Consell del Patrimoni Històric hauria d'aprovar.
Però això, tu que això estàs implicat també en la candidatura de la Sardana, veus que aquestes candidatures de la Sardana com la Rumba Catalana tenen opcions de prosperar amb aquesta lògica actual?
Amb la lògica actual, clar, ho tenen molt difícil, i per això crec jo que és un problema d'una certa rellevància, no? Perquè, com tu dius, el fet que una cosa sigui d'una comunitat autònoma i no de tres o quatre, a vegades pot ser un valor afegit, no? Perquè vol dir que és una cosa que està més limitada, per una banda, i per tant té menys possibilitats de supervivència, segons com també, no? Per tant, sí que crec que en aplicació dels criteris actuals ho tenen malament si van soles. En el cas de la sardana, el que s'està intentant fer és una candidatura internacional. Una candidatura internacional amb Andorra i amb França, uh-huh. I això també facilitaria la tramitació en la mesura que no fos l'estat espanyol qui la liderés.
I en aquest sentit, per tant, tenint en compte que la rumba catalana també té una certa tradició a la Catalunya Nord, l'opció d'aliar-se amb França la veus viable perquè això tirés endavant?
A veure, a nivell teòric és perfectament viable. De fet, em consta que inicialment aquesta candidatura es plantejava com una candidatura internacional. No sé en aquests moments com està, i és una decisió dels promotors veure si a la pràctica pot funcionar o no una candidatura en França. Això és una qüestió a vegades més pràctica que teòrica. A nivell teòric és per descomptat que sí que podria funcionar.
Bé, doncs Lluís García, director general de l'Institut de Patrimoni Cultural Immaterial i que durant 18 anys has estat treballant al Centre UNESCO de Catalunya, moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos a aclarir una mica aquest mapa més tècnic que potser a algú se li pot fer un punt feixuc, però que creiem que també era interessant, no, per aclarir exactament si el Ministeri pot tenir certa raó a l'hora de fer aquestes recomanacions o si tot plegat també es demostra, doncs, que aquí potser caldria, no, canviar aquests criteris que es van introduir, com deies, fa uns anys i que, per tant, això impossibilita que certes candidatures, per molt que, com deies, la UNESCO sí que podria ser que les avalés perfectament, doncs s'encallin a nivell estatal i ni tan sols arribin a la UNESCO, i en canvi altres candidatures més transversals potser sí, però que potser no tenen tanta rellevància, doncs puguin passar endavant. Doncs Lluís, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest aclariment.
Molt bé, ha estat un plaer i gràcies per la iniciativa.
Doncs no sé qui, comencem per aquí la taula, Mònica, Sergi, com ho veieu tot plegat? Deixeu-me dir també que, evidentment, nosaltres de seguida vam demanar també si el Ministeri de Cultura, liderat per Miquel Iceta, volia dir alguna cosa en aquest problema. Es van remetre en aquestes declaracions que van fer ahir, aquest missatge, aquest comunicat que van fer ahir, on sí que matisen la informació que treia ahir el periòdico, que asseguren això, que en cap cas s'ha vetat la denominació catalana, sinó que simplement s'han fet aquestes recomanacions. No sé com ho veieu tot plegat.
Crec que ha estat molt aclaridora aquesta entrevista que has fet el Lluís García, perquè ha explicat aquests criteris que s'imposen, no només en el fet que hi hagi d'haver una candidatura amb més d'una comunitat autònoma, sinó també depenent de les peticions que hi hagi fet. No hi ha dit que Catalunya en té moltes de pendents, deies tu la sardana, els castells, i que això tampoc la beneficia, no? Per tant, crec que el que ha quedat molt clar és que caldria canviar aquests criteris per facilitar aquesta i d'altres candidatures. Per mi, el tema de la rumba catalana, si li treus la denominació catalana, per mi la mutila realment, li treus una part de la seva identitat, perquè recordem que és un estil musical que neix al barri de Gràcia, al Raval de Barcelona, que tu deies molt bé, sí que hi ha una part que s'exporta o que també es viu a la Catalunya Nord, però la seva idiosincràsia, la seva identitat és aquí. Per tant, jo crec que el nom no s'hauria de canviar. Segurament si passés el mateix amb la rumba flamenca, que neix del flamenc, que primer és un pal flamenc i agafa entitat pròpia al final, tampoc els agradaria, no?, que es digués rumba espanyola. Llavors, crec que han de tirar endavant la candidatura amb rumba catalana, i m'ha agradat aquesta escletxa que explicava en Lluís García, no?, aquesta possibilitat de fer aquesta candidatura internacional,
sí,
en França. També et diré, Eudald, i t'ho deia abans fora de micro, que em sorprèn molt tot aquest debat. Entenc que som a l'estiu, que a vegades el nivell informatiu
certes
baixa.
Certes polèmiques també s'accentuen, sí.
Bueno, perquè, sobretot perquè aquesta candidatura a Patrimoni de la UNESCO es va presentar al desembre en un acte a l'ESGAE, i és que tu recordes si hi va haver molt de ressò o no?
No.
Clar.
És que va passar,
dius,
bastant més de
desapercebut. A favor de la rumba catalana, tots tenim una rumba que ha marcat la nostra vida, segurament, però déu-n'hi-do amb aquest debat.
No, Sergi.
No, totalment d'acord en que estem, que l'estiu es generen moltes polèmiques que realment tenen una trajectòria que crec que és curta, perquè és indiscutible que la rumba ha de ser catalana i que s'ha de defensar la candidatura tal com s'ha presentat, però com ens han explicat, jo crec que això és una qüestió purament tècnica, no? d'aquest canvi de criteri que desconeixíem segurament la major part dels ciutadans, i que per tant, doncs, aquí hi ha una recomanació, doncs, per fer la candidatura viable. aparentment... Ahir,
no hi veus mala fe, per
no,
tant.
No, ahir quan vam llegir la notícia, doncs van dir, ostres, que es posi al Ministeri la vena abans de la ferida vol dir que el Ministeri ja presumeix que totes les comunitats autònomes votaran en contra de Catalunya, perquè també és un fet objectiu de que l'anticatalanisme està molt fort. Estem veient ara com tots els governs PP-Vox que s'estan constituint a tot arreu s'està fent un anticatalanisme manifest, i per tant ens podíem pensar que era això, no? Que el Ministeri pensava que tothom ens faria boicot. Però jo crec que, com se'ns ha explicat en aquesta entrevista d'ara, doncs això és un criteri molt tècnic, que el que feien era aconsellar fer uns canvis o aliar-nos amb altres comunitats perquè això pogués prosperar. Però jo crec que el que hem de fer és esperar, si no pot ser ara, doncs haurem d'esperar doncs, un temps a que es pugui sortir la candidatura en solitari com presentava Catalunya. No?
Nacho, tu com ho veus des de la distància?
Sí, però, des de la distància de l'Empordà, però...
Sí, no, evidentment, des de la distància de l'estudi de RAC1.
Des de la distància de l'Empordà diria que... Escolta'm, en aquests moments hi ha 15 comunitats autònomes que participen del Consell de Patrimoni Històric que estan en el procés d'elaboració de l'expedient per presentar a la Jota candidata en els mateixos termes que es vol fer amb la rumba catalana. A la Jota sense cognom. I la Jota, jo, que tinc poca cultura musical, a priori la lligaria a l'Aragó, Jota aragonesa. La Jota, hi ha 15 comunitats autònomes, que són totes excepte el País Basc, Canàries, Ceuta i Melilla, que estan treballant conjuntament perquè en el seu conjunt aquesta expressió cultural sigui reconeguda per la UNESCO. I per tant tenim altres exemples d'expressions culturals que també tenen les seves singularitats i que d'altres estan treballant en coordinació amb d'altres comunitats autònomes, la Jota, a seques, sense cognom, perquè això sigui possible. No? Jo tinc la sensació que probablement, i de forma intel·ligent, doncs s'ha volgut fer esclatar aquest debat enmig del context polític que tenim, amb una vocació. De fet, els propis impulsors de la candidatura han demanat que en les negociacions que estan mantenint Esquerra i Junts amb el Partit Socialista tinguin en compte aquesta qüestió, i per tant és evident que se'n estan fent una lectura del context, han volgut posar aquest tema sobre la taula, però com s'ha explicat, per sort vivim en un país descentralitzat, malgrat que alguns no vulguin, i la decisió no és una decisió que pren el Ministeri de Cultura, sinó que ho pren un Consell participat per totes les comunitats autònomes. No? I tenint en compte que fins fa un mes, fins al 24 de juliol, ni tan sols a Catalunya era reconegut aquest gènere musical com patrimoni cultural, per cert, ho va reconèixer el Parlament a proposta del PSC i per unanimitat, doncs em fa l'efecte que encara hi ha marge doncs per poder fer la pedagogia que sigui necessària per poder ser reconeguts, no?
Clar, el que passa que, no sé en aquest cas, Nacho, si el fet de que tu comentes que la Jota sí que és veritat que no té aquest gentilici, podríem dir, aquesta identificació geogràfica, però clar, en el cas de la rumba, tenint en compte que sí que estan ja reconegudes com a patrimoni immaterial de la UNESCO, tant la cubana com la congolesa, no sé si es podria arribar a fer una candidatura directament de la rumba. Entenc que en aquest cas sí que hi ha especificitats, no?, segons l'àmbit geogràfic, i per tant sí que s'hauria de potser posar aquest cognom, entre cometes, ja sigui catalana o espanyol. Eric, des del desconeixement, però m'imagino.
Sí. No, sí, sí, i de fet la propera edició des de la UNESCO es valorarà la menor catalaiòtica. És a dir, que la UNESCO valora també les singularitats de candidatures que s'han presentat, i em penso que la següent edició han de fer el mateix amb la cultura cidrera, no? I que això té a veure doncs amb especificitats. A mi el debat que plantejava el nostre entrevistat sí que em semblava interessant, és a dir, si trobem que n'hi han fórmules que poden afavorir posar en valor determinades expressions culturals i el sistema que tenim actualment això ho pot dificultar en algun moment, doncs probablement tingui sentit. Per aquestes coses serveixen negociar investidures, malgrat que alguns donin el tot o el res. No? On jo faig una esmena a la totalitat, diguem-ne, és el plantejament que he llegit en alguns mitjans de comunicació de que hi ha una vocació del Ministeri de Cultura contra la cultura catalana. I això jo crec que ha quedat ben relatat per l'entrevista que hem tingut avui.
Mònica, sí, que volies
intervenir. Sí, volia referir-me a això que deies, Nacho, del la Jota, clar, hi ha 15 comunitats autònomes que la defensen i la Jota és cert que en el nostre imaginari l'associem només a l'Aragó, però n'hi ha a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, Andalusia, Múrcia, Extremadura, vull dir que és més fàcil que tingui tot aquest suport perquè és un ball que hi és present en aquestes comunitats autònomes. El cas de la rumba catalana jo crec que és diferent.
Sí, o sigui, sí, jo crec que al final de la conversa sorgeix una intersecció, no? En el sentit que s'ha detectat una mancança per poder posar en valor determinades expressions culturals, això és fàctic, això és cert, igual que és cert que no és el Ministeri de Cultura de Miquel Iceta qui està en contra de la candidatura de la rumba catalana, sinó que això depèn de l'acord de les comunitats autònomes perquè vivim en un país descentralitzat i és aquest Consell qui proposa les candidatures. I una vegada proposades, el que fa el Ministeri de Cultura és tramitar. O sigui, el Ministeri de Cultura s'ha reunit amb els participants, amb els que han els impulsors d'aquesta candidatura en dues ocasions, però perquè el Ministeri de Cultura té una funció informadora en aquest tipus de processos i els hi han transmès el seu parer. No els hi han dit quins són els requisits que ells com a ministeri posen perquè ells presentin la candidatura, perquè el Ministeri des d'aquesta perspectiva fa una funció merament administrativa, més quan el ministre, que és un ministre del PSC, o que el secretari general, el Víctor Francos, que és un és militant del PSC, formen part del partit polític que fa 3 setmanes va aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat que a Catalunya es reconegués com a patrimoni cultural la rumba catalana i s'exhorta a que doncs això tingui una traslació, per exemple, en la promoció a través dels mitjans de comunicació d'aquesta música, a través del, sobretot dels mitjans públics. Bueno, i això són fets que entren o entrarien en contradicció amb la música, que també he llegit que el propi Carles Puigdemont s'ha pronunciat sobre aquest tema, amb la música que vol donar la sensació que a Espanya, la malvada Espanya, una vegada més, està contra Catalunya, cosa que fàcticament no és cert. No,
Sergi, jo estic d'acord que al final és aquesta gran tristesa en la que estem, en què tot es polititza, no? I tots els debats que són a vegades purament tècnics, o en aquest cas estem parlant d'un tema d'una expressió cultural que no s'hauria tampoc de polititzar, perquè la rumba li pot agradar a tothom, sigui del partit que sigui, i que tant sempre veus com ràpidament i de forma tàctica els partits doncs s'abalancen sobre un tema i per treure'n profit, no? Vull dir que jo crec que això hauríem de fer entre tots un esforç per intentar no polititzar-ho tot, perquè al final això provoca un gran cansament entre la ciutadania.
Mira, l'Oriol de Balanzó, company de la competència aquí a RAC1, puntualitza també que Espanya és el quart país del món amb més patrimonis immaterials i que, com comentava el Lluís, que ens ajudava, no?, a identificar, no?, també aquestes possibilitats d'aquesta candidatura. Clar, això vol dir que potser ho té una mica més difícil perquè també deia, no?, que la UNESCO també prioritza zones en què no hi hagin tantes candidatures no hi ha aprovades i, per tant, és veritat que l'estat espanyol en aquest cas sí que ha de seleccionar bé quines candidatures hi envia a la UNESCO perquè puguin tirar endavant. I vinculat amb això, és veritat que ahir sentíem Amadeu Valentí, el president de la plataforma que impulsa aquesta candidatura al Versió Estiu, i que sembla, veient una mica el que ell comenta, sembla difícil que l'entitat es plantegi canviar aquest cognom, és a dir, que abans, fins i tot jo crec que, com deia la Mònica, que la seva intenció seria tirar endavant amb aquesta candidatura, amb aquest nom, i en tot cas, doncs, esperar el que passi doncs, en aquest Consell Patrimonial de l'Estat. Res, fem una pausa més per la publicitat i de seguida us amplio una informació que donàvem al final de l'informatiu, que és que Dembélé ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. Ens han arribat alguns detalls nous ja d'exactament aquest contracte, aquest acord, que el Barça ja ha fet també oficial. Ja dic, fem una petita pausa i de seguida ho ampliem.
Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està la venda de la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El preu Lidl és... el millor preu.
Síndria ratllada sense llavors, ara per 0,55 al quilo, t'estalvies un 30%. I gaspatxo fresc, Chef Select, premiat pel seu sabor per 2,09, t'estalvies un 21%. Lidl, marca la diferència.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Conforama sabem que l'estiu és per gaudir del millor descans. Per això us oferim un descompte del 20% extra en matalassos, armaris i dormitoris. Només fins al 16 d'agost. Conforama.
RAC 1. Aquest dissabte la Lliga comença a RAC 1. A les 5 des de Sant Sebastià, Reial Societat Girona. Els de Mitchell enceten el curs al camp d'un equip de Champions. Seguiu el partit des de les 4 amb la narració de Miquel Agut, amb Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. I després, Superesports. El seguiment de la primera jornada de Lliga amb especial atenció a l'Atlètic de Bilbao Reial Madrid a 2:15. Aquest dissabte la Lliga comença a RAC 1. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som 1.
5 minuts i seran les 11 del matí.
RAC 1, cada dissabte i diumenge, dia lliure, amb Eudald Martínez.
Doncs això, abans de la publicitat us feia aquest next coming, que tenim ja informació més detallada d'aquest fitxatge. Ara ja sí, feia dies que es anava coent, però d'Ousmane Dembélé cap al PSG, que ara ja és oficial. El davanter francès ha signat per 5 temporades fins al 30 de juny del 2028 en una operació que ha confirmat, com dèiem, el Barça i que s'ha tancat finalment per 50,4 milions d'euros. I ara caldrà veure com es reparteix aquesta xifra entre el jugador, representants i també el club blaugrana, perquè, com sabeu, hi havia aquesta clàusula, doncs, que també implicava que no tots els diners anessin a parar al club blaugrana. El traspàs de Dembélé al PSG, per tant, juntament amb la injecció econòmica que va rebre el Barça ahir, hauria de ser suficient en principi perquè el club pogués començar la Lliga amb tots els jugadors inscrits. De moment no tenim novetats que hi hagi hagut cap nova inscripció, tampoc la de Gundogan, que és la que jo crec que fa té més amb l'ai al cor tots els culers, perquè sabem que té aquesta clàusula que si abans del primer partit de Lliga no s'ha inscrit oficialment, el jugador podria marxar gratis a qualsevol equip, però sembla que, vaja, amb aquestes operacions d'últimes hores sí que el Barça hauria de poder inscriure tots els jugadors i demà al camp del Getafe treure l'11 de gala que vulgui, que és Xavi Hernández. Vosaltres com ho veieu, això?
Jo sóc zero futbolera, sí. T'ho he dit ara. Sí, sí que és un dels serials d'aquell de l'estiu que ha seguit, Dembélé. Jo crec que hi guanya el Barça i l'afició, penso, perquè Dembélé tampoc ha estat el jugador potser que s'esperava. El que crec que ara en Xavi, el míster, té realment un problema, perquè sí que una mica la tàctica de joc que plantejava Xavi era pilotes a Dembélé, no? Llavors suposo que ara haurà de cobrir una mica o reorganitzar l'atac del Barça, però vaja, que jo més enllà de fer aquest comentari ni en sóc experta.
No us vull fer de tertulians esportius, vull dir que... No, però que això, com deies, Nacho, tu tampoc, em deies que no... que el tema futbol no...
Sí, t'estava dient pel pinganillo, sí. Això no em preguntis, que no.
Doncs mira, millor deixem-ho estar, que sí que això, veurem també si amb aquesta operació el Barça dona per tancada la plantilla o també hi ha prou diners, diguem, per poder fer totes les inscripcions i fins i tot per fitxar algú més, perquè com sabeu també s'està parlant del possible retorn de Neymar en aquesta temporada. Veuríem si fos una cosa imminent ja de cara a les properes jornades. En tot cas ho anirem seguint aquí a la sintonia de RAC1, evidentment.
El retorn de Neymar, jo no sé si és una bona notícia,
Bé, clar, veient que estem despoblant la davantera, no sé què dir-te, no sé què dir-te com a opció d'emergència.
Potser que mirem cap a una altra banda, vull dir que ja sabem com és Neymar. Ara dèiem, quants anys té Neymar? 31? Home, encara té recorregut futbolístic, però ja no és un xaval, i no sé, potser caldria mirar altres noms.
Escolteu, també tenim una altra notícia d'aquest matí, és que els Mossos han desmantellat 4 pisos de venda de droga al barri de la Zona Franca de Barcelona que funcionaven les 24 hores del dia. La policia ha detingut 12 persones que regentaven aquests habitants habitatges i han intervingut prop de 2.000 euros en efectius, a més de drogues com cocaïna, haixix i també crack. Els detinguts, que són tot homes d'entre 30 i 60 anys, se'ls atribueixen els delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. De seguida parlem d'un tema vinculat amb el tema també de delictes i això, però abans, ja que parlàvem d'aquesta rumba catalana, d'aquesta candidatura, i que evidentment aquí, en aquests dubtes, no?, que la resta de comunitats acabin avalant aquesta candidatura, hi ha també el fet de que cada cop, no?, més comunitats i aquests governs de PP i Vox que estan ja arribant a acords a moltíssims territoris. Ahir, per exemple, es feia oficial la investidura del nou president aragonès. I en aquest sentit també us volia demanar una mica com veieu la situació del partit Vox, no? Perquè és veritat que encara treu ferro, no? treu rèdit, més ben dit, dels resultats del 28M, no? d'aquestes eleccions a nivell autonòmic i també municipals, que li van permetre, doncs, això, no?, entrar a moltes comunitats i també ajuntaments, però és veritat que, si més no a nivell estatal, després dels resultats del 23J, sembla que el partit ha entrat en una crisi, malgrat que, evidentment, des de la formació s'intenta donar aquesta imatge de cara a la galeria tot va bé, que el tema d'Ivan Espinosa de los Monteros ha estat una cosa personal, que vaja, que aquesta teòrica crisi és cosa dels mitjans de comunicació, no? De fet, aquí fins i tot avui l'ABC, un diari, diguem, poc sospitós de ser independentista, per dir-ho així, sí que assenyala Vox que tot...